Ràdio Estel. És la una del migdia.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Més de 35 anys aconsellant i oferint el millor en alimentació, naturopatia i cosmètica natural. A Dietètica Condal sabem de què parlem. Només confiem en les millors marques de complements alimenticis, suplements naturals i alimentació i cosmètica ecològica. Som al carrer Urgell 8 de Barcelona i a la nostra botiga online, dietèticacondal.com. Aprofita el nostre descompte del 15% per compres superiors a 90 euros. A més, disposem de centres de teràpies naturals i t'oferim assessoria professional dietètica. Dietètica Condal, la nostra experiència, el teu benefici. Recorda-ho, troba'ns a dietèticacondal.com.
Quan es governa de debò en llibertat, apareixen les llibertats concretes. Isabel Clara Simó, Júlia, 1983.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició del programa Rutes per Catalunya, avui 22 d'octubre. Tal dia com avui de l'any 1926, el Consell de Ministres, celebrat a Barcelona, s'acordà cedir a les ciutats les casernes situades a les antigues drassanes per a poder portar a cap la reforma marítima. També s'acordà crear un institut de segon ensenyament a Manresa. Us acompanyarem fins a les dues del migdia amb Jordi Carretero, les vies del so, i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui, 22 d'octubre, s'escau Sant Heracli, Santa Maria, Salomé. Per demà, dia 23, Sant Joan de Capistrano. Pel dia 24, Sant Antoni Maria Claret. Pel dia 25 d'octubre, Sant Bernat Calbó. Diu la tradició que mentre Sant Bernat era fora del monestir, un malvat calafoc molt ràpidament es va estendre. Sant Bernat va tenir la visió del succés i per obra del pensament va acudir davant de l'incendi i d'una bufada el va apagar. Quan tot el fum va desaparèixer, la gent quedà sorpresa al veure que les parets i les eines eren intactes i que només un home era mort, i justament aquest era el malvat. Pel dia 26 d'octubre s'escau Sant Avarís, Sant Marcià i Llucià. Pel dia 27, Sant Gaudiós i Sant Florenci. I pel dia 28, Sant Simó Cananeu. Moltes felicitats!
Agenda.
Comencem l'agenda d'avui per Pont de Suert, perquè s'està celebrant la Fira de la Girella. La fira reflexa la vida muntanya, els antics oficis i tradicions vinculats al món agrícola i ramader. És un museu en viu. Trobada i fira de clàssics a Maçanet de la Selva. Fira del bolet i el boletaire a Solsona. Jornades gastronòmiques de la cuina del peix de l'art a Lloret de Mar. Fira del cavall Estrata al Pla de Rubió. on el Pla de Rubió, a l'Alta Anoia, és l'escenari d'aquesta nova edició que preveu reunir un gran nombre de genets i carruatges. I es podrà gaudir d'un recorregut a galop pel territori. Tots ells podran conèixer sense presses els entorns de l'Alta Anoia. Més del suquet de peix, jornades gastronòmiques a Blanes. També a Sant Cugat de Sesgarrigues, la Festa del Mos. És una festa que celebra el final de la verema i amb l'arribada del vi novell. Fira de fires a Castellterçol. Fira ramadera, fira artesana, fira del bolet, fira de brocanters, també amb tallers infantils i adults. Degustacions, demostracions, exposicions d'animals, parades amb productes de la terra, passejada en cavall i concursos. I aquest any també vi la 6a trobada d'escudelles de Catalunya amb la presència d'11 colles. També es pot gaudir aquest cap de setmana de la festa dels supers del Club Super 3 a Barcelona. I acabem amb la Fira de la Transhumància de Santa Margarida i els Monjos, una fira que neix per donar difusió i impulsar el camí ramader de Marina, de la Cerdanya al Penedès, un projecte que neix de la inquietud dels municipis de Santa Margarida i els Monjos, Lluçà i Llívia, entre d'altres organismes i entitats, tot amb l'objectiu de preservar, potenciar i promoure la transhumància i els camins ramaders a Catalunya.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem. La família Roig, arrelada a la vila de Gramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró de Gramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres.
Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
Cuidem-nos.
Ens acompanya el president del Col·legi Oficial d'Òptics i Òptiques Optometristes a Catalunya, el senyor Alfons Bielsa.
Hola, què tal?
Sempre, senyor Bielsa, parlem de patologies o de campanyes del col·legi. Què li sembla si avui fem una cosa ben diferent? Però també força important, perquè la persona del carrer a vegades no sap de quins materials estan fetes les ulleres o tot allò que comporten formes, tipus de muntures i bé, un munt de coses. Toquem aquest tema.
Sí,
per
molt bé.
Iniciaria vostè per el que és una muntura, potser?
Clar, sí, jo penso una mica per fer una analogia. Imagini's, per exemple, que tenim un bistec molt bo, no? Un bistec al punt per menjar-se'l, perfectament cuinat i tal, o qui no li agrada el peix, la carn, un peix, un tros de calamar, és igual, no? Si aquest producte que hem de cuinar no tenim uns estris adequats, una cassola adequada, una eina, una paella, una graella per fer-ho bé, no serveix de res, no? No ens podrem menjar ben cuinat i ben fet, no? Aleshores, una mica, a vegades ja donem per suposat o parlem molt de visió, de miopies, d'estigmatismes, d'graduacions de tot tipus, parlem de lents, però moltes vegades les ulleres són les grans oblidades, paradògicament. Tot i que es veuen molt i és el primer que es veu, pues les ulleres sí, però ara mateix, quins materials hi ha? Bueno, de plàstic, de metall, però poca cosa més, no? A vegades sabem que si se'ns claven, si no se'ns claven, si són còmodes, si no són còmodes, però clar, és tot un univers molt interessant, no? I que sovint, malgrat es veu sempre, perquè tothom veu que una persona porta ulleres, no es coneix en profunditat, no?
I tant que no es coneix, perquè a veure, en el moment que estàs amb una òptica, haver de decidir ràpidament quines ulleres em queden bé, doncs no saben si se't clavaran o no. Què podem fer en tots aquests casos?
Clar, jo aquí penso una mica que la veu cantant en aquest sentit ha de ser una mica el professional de la visió, l'òptic optometrista o l'òptic optometrista, no? Perquè, en definitiva, clar, és ell qui pot recomanar les ulleres més adequades des d'una perspectiva tècnica, eh? Una altra cosa seria l'aspecte de la salut. De fet, la nostra professió és de les poques professions que agafa salut i moda, realment, perquè, clar, quan estàs moltes vegades unes ulleres adequades poden treure anys a la persona, no?, o afavorir-la, o fer-la més interessant, o al revés, fer-li una cara de mala gaita que dius, mare meva, li queda com un tiro això, no? Que jo vaig haver vist algun polític amb unes ulleres que dius, mare meva, no sé com pujar en política perquè amb aquestes ulleres una imatge horrorosa, o al revés, no? Llavors, en aquest sentit, les ulleres diuen molt també de la persona, llavors està clar que la persona primer s'ha de trobar identificada amb aquell material, amb aquella muntura, amb aquells colors, amb aquelles formes, però sempre passant pel filtre una mica del professional de la visió, que li dirà, home, és que amb aquesta graduació que tens, això et quedarà molt malament, o el vidre et quedarà molt gruixut perquè l'ull és massa gran, o és molt petita i si vols posar un progressiu, una lent que serveixi per lluny i per a prop no anirà bé, llavors, en conseqüència, o hi ha una al·lèrgia pel mig, o tinc un pont molt delicat o molt ample i segons quin pont de l'ullera no apoya bé, llavors el criteri professional és importantíssim en aquest sentit.
I sobretot també la forma de la cara de cadascú, tant, no? La
tant,
part estètica.
I tant, i tant. De fet, ja és molt important per l'estructura de la cara triar un tipus de muntura o un altre, no? Nosaltres ens trobem moltes vegades, per exemple, tots els òptics és molt típic quan veu una persona, per exemple, la mateixa muntura que a una persona li queda perfecta, a una altra li queda com un tiro, li queda horrorosa. I dius, si la muntura és molt maca. Però, bueno, vull dir, això és perquè no encaixa, no? S'ha de buscar una mica com un concert, no? O sigui, el concert seria la cara de la persona, les ulleres, les barnilles com s'apoyen, les plaquetes, el color, la sensació que et dona un cop posada a la cara, no? I des d'aquesta perspectiva s'ha de buscar aquesta harmonia, no? Que la persona, quan es faci unes ulleres, es vegi com a mínim igual i, si no, més maca o més atractiva, no? Allà, realment, s'ha de jugar molt amb les formes de la cara, el color de la pell, el color del cabell, hi ha una sèrie de factors que són importantíssims, que sovint ho tenia en compte inconscientment, perquè moltes persones, quan es proven ulleres, al final es troben més segurs amb les... li queda millor. I si féssim un estudi psicològic de la persona que ha agafat aquella ullera, veuríem que té una forma quadradeta perquè la cara la té una mica quadradeta, ha agafat un color grisós perquè el cabell del té gris i li queda molt bé, és morena i ha agafat un color que li dona un cert contrast, i inconscientment ja anem a buscar el que ens queda bé. Però, evidentment, ha d'haver la supervisió del professional, de l'optometrista, de la persona que atén en aquell moment la persona quan es fa les ulleres, no?, per poder orientar-la, no? Però, sobretot, clar, tenint en compte que la persona, sobretot, es trobi a gust. I sempre passant pel filtre de que sigui una muntura adequada a la prescripció òptica que necessita aquella persona, a la recepta que té.
Evidentment. Normalment, quins són els materials de les muntures?
Bueno, normalment hi ha materials... podríem estar molta estona perquè hi ha materials molt moderns, amb uns noms que sonen quasi insult, no? Vull dir, és molt complexa, però bàsicament hi ha dos categories que serien les muntures de pasta i les muntures de metall, no? Després, des d'aquí, poden haver diverses subcategories. Per exemple, les muntures metàl·liques poden ser senceres, amb un cargolet que el vidre està agafat per la mateixa muntura, o poden ser muntures l'aire, que es diuen, no? La muntura de l'aire va agafat amb uns taladrets molt fins, segur que tots han vist aquestes ulleres que sembla que hagin ulleres, no? Agafades finíssimes, amb un puntet darrer, això és la mínima expressió de la ullera, és molt còmode, no pesa res, altera poc la fesomia de la persona. També hi ha les que estan a l'aire, que seria com fos una muntura, mitja muntura, amb un filet de nylon molt primet, com de pescar, que agafa el vidre per baix, i llavors és una muntura quasi a l'aire, que es diu, no? No és amb taladros, és a l'aire, i dins de les metàl·liques trobem muntures de titani, per exemple, o de cert quirúrgic, que aconseguim un mínim pes, que no es rovellin, per exemple, que molt més resistents, molt flexibles, i d'altra banda, dins de la pasta, doncs tenim des de l'acetat de sempre, l'acetat és el material noble de les ulleres, no? Es treballa molt bé, té una gamma de colors impressionant, a més ara hi ha més fabricants que fan colors de tot tipus, i dins d'aquestes muntures de pasta hi ha altres materials plàstics, que són lleugers, poder no tan resistents com l'acetat, però molt flexibles i que permeten fer formes molt, molt variades, no? Ara, de fet, tant en metall com en pasta s'està entrant molt ja amb el tema de fabricar ulleres amb fotocòpies 3D, no? Impressions 3D, eh? Fotocòpies no, impressions 3D. De manera que el dissenyador pot crear una ullera, no? I a partir d'aquí, a partir d'un programa, ho passa amb una impressora 3D i la ullera es fabrica perfectament a la mida de la persona o amb el disseny que la persona vol, no? Fins ara eren amb materials plàstics, ara ja es fan amb titani, amb materials plàstics, amb metall, combinar els dos, i probablement el futur serà de les ulleres impreses en 3D, probablement, eh?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Ha canviat molt, no?, d'ençà...
Ui, no té res a veure, i tant. Penso que, per exemple, fa només 30 anys, les ulleres pràcticament es... Bueno, fa... No, uns 50 anys, les ulleres pràcticament es feien a mà, a partir d'un bloc d'acetat, les barnilles, un muntatge, portava tota una feinada espectacular. Ara tot això està, tot i que hi ha processos que encara es fan manualment, pràcticament està tot automatitzat, no? I a partir d'aquí, és un món que ha canviat moltíssim. De fet, reivindicant una mica les muntures, les ulleres, el camp de l'òptica és de les poques coses que, per exemple, en preu ha evolucionat poc, no? Si recordem o tenim alguna factura, algun document de fa anys, veurem que realment, si passem a euros, si passem el que vam pagar en el seu moment donat per unes ulleres, el que estem pagant ara, quasi m'atreviria a dir que està surt més a compte fer-se unes ulleres ara que no fa 50 anys, no? Tot i així, les opcions són infinites i penso que això, que cal reivindicar una mica, doncs les ulleres com a suport d'unes lents que ens milloraran la qualitat de vida, no?, que ens trauran anys, o que ens afavoriran, o que ens trobaran, sentiran senzillament millor, no? Ara ja les ulleres ja són un complement, no?, a la moda, no? Poder... És curiós, però, per exemple, en part, ja poder no hi ha tanta gent que supera de la vista, poder, perquè estan sortint unes ulleres molt maques, que la gent ja no té tanta mania com per posar-se-les, no?
Home, jo tinc que dir, així a nivell de curiositat, que tinc algunes amigues que es posen la muntura, que no hi ha vidre, només perquè volen anar amb la muntura.
I tant, és veritat, és cert.
I clar,
és cert.
I això se'm va sobtar moltíssim.
És cert. Hi ha persones que porten la muntura o amb res, o amb una mica de graduació només, com a complement de moda. De fet, clar, si tens un bon quadre, poses un marc i encara destaca més. També pot estar un quadre amb una paret sense marc, no? Però si poses un marc encara destaca més. De fet, la ullera realment és el marc dels ulls. I fins i tot la tendència que hi ha acabada més és que la gent, per sort nostra, és broma, ho estic dient com a broma, la gent cada vegada té més d'unes ulleres, no? Perquè la tendència és també, si canvio de roba, perquè no canvio d'ulleres, no? Si vaig amb un vestit blau, elegant, fi, porto unes ulleres de color marró, doncs igual no encaixa res, no? Vull dir, igual el complement de l'ullera amb la roba, això és molt curiós, però a vegades et trobes persones que venen a l'òptica i potser es proven unes muntures i dius, que bé li queda, no? I te n'adones que s'ha posat una muntura blava amb una línia blanca molt fina quan porta una brusa amb unes ratlles blanques i fines, no? I li queda harmònic total, no? Dius, home, sense arribar aquest extrem, però sovint no està tampoc malament tenir dos o tres muntures i segons com vagis, posar-te una o l'altra, no? O unes ulleres de festa més extremades, o unes ulleres més de barbacoa, no? Que vas allà en plan esportiu i que si es fa malbé no passa res. No sé, vull dir que és tot un món, és tot un món.
També tinc que felicitar-lo que les seves ulleres són precioses.
Moltes gràcies, sí, això. La majoria, normalment, això és una observació, no? Quan veieu una persona que porta unes ulleres molt extremades, té molts números de que sigui un òptic o una òptica, un professional de la visió. Quan es fa una trobada d'òptics, tothom diu el mateix. Es nota que som òptics, però tots porteu unes ulleres. Bueno, ens aprofitem, no?, una mica.
Sí, sí. Són molt boniques. Un
Gràcies.
Últim consell des del Col·legi d'Òptic, quin seria?
Sí. Bueno, un consell seria, alhora, el manteniment de les ulleres, no? Això és també seguir les instruccions del professional. Moltes vegades, quan es netegen les ulleres, un consell molt tonto, és s'agafa per una barnilla. S'ha d'agafar sempre pel pont o per l'aro que neteges, perquè si no es deforma molt. Després, procurar no fer-les servir com a diadema. Hi ha gent que les posa com a diadema, no? Com si fossin uns auriculars, no? I realment es deforma molt, això, procurar no fer-ho. Procurar no netejar-les amb sec, perquè tot i que els tractaments són de molta qualitat i es ratllen més difícilment, si una muntura, pel que sigui, agafa pols, sorreta, o a la platja, per exemple, o sal de la mateixa aigua del mar, i un netejant amb sec, estem fent un efecte abrasiu i es ratlla la superfície, no? Llavors, com a norma, amb aigua sota l'aixeta, sabó puntualment, perquè a la llarga s'ha d'estar demostrant que el sabó altera el tractament antireflexant, o sigui, molta prudència, sobretot aigua i aixugar-la amb un drapet suau, i a l'hora de treure i posar, fer servir les dues mans, no autoajustar-se l'ullera, perquè és molt fàcil que si l'ullera cau, me l'apreto una mica més, i clac, i es trenca, perquè s'ha d'escalfar o s'ha de fer ben fet, no? O la plaqueta m'apreta el nas, l'obro, doncs això es pot solucionar. Que també els usuaris d'ulleres metàl·liques que sàpiguen que les plaquetes s'apoyen al nas i sovint, quan molesten o es claven, canviant només de plaqueta i se soluciona, o ajustant-les, no? Si una ullera és incòmoda, té molts números d'ajustant escoltant-la que arribi a ser còmoda. Per tant, si un usuari dels que estàs escoltant s'ha fet unes ulleres i no acaba d'anar bé, que no es pensi que és per les ulleres només, que potser que sigui un tema d'ajust, que torni l'òptic, que li acabi d'ajustar, perquè sovint nosaltres podem ajustar les ulleres, però és al cap d'una estona que la persona nota si està ben o no ajustada. En conseqüència, vetllar per les ulleres com una part més del cos, no? Cuidar-les.
Doncs, senyor Bielsa, moltíssimes gràcies. Aquests són els consells des del Col·legi d'Òptics. Moltíssimes gràcies i esperem ja que vagi preparant un nou tema perquè d'aquí pocs dies pugui tornar cap aquí.
Perfecte.
Cap a casa nostra, Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies per la feina que feu de divulgació, que és molt interessant. Gràcies.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu pel Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé de la Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 454 89 30. 93 454 89 30. Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. També tenim un centre a Vallirana, Podovall, al passatge Bon Retir 2, local 5. Telèfon 93 683 58 21. Cuidem de la salut dels seus peus.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem el tema Percentatges de Pep Sala, entre d'altres.
De tantes ciutats com hagués pogut quedar, he deixat a tanta gent que podria haver estimat. No recordo quan vaig començar, s'ha fet llarg el camí, però avui s'ha acabat, estic cansat, no vull marxar mai més d'aquí. Ja no tinc temps per somiar, ja no tinc forces per lluitar. És que encara no he donat tot el que tinc. És que encara no he perdut tot el que tinc. Aquesta nit ho senti el batec d'algun cor. Vull veure demà com surt el sol. Ho senti en alè. Del meu amor aquesta nit. El que he escrit no té cap sentit, massa tard i massa sol. No tinc sol en aquesta nit i aquest vers mor a poc a poc. He llegit en algun lloc que la vida és de veritat. No he vingut aquí per somiar, això ho aprenem més tard. Només fumo molt i dormo poc, però avui vull aturar-ho tot. És que encara no he donat tot el que tinc. És que encara no he perdut tot el que tinc. Aquesta
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I parlem avui a Rutes per Catalunya d'un personatge curiós. Sabeu qui era el cec Antonet? Doncs el cec Antonet és un d'aquells personatges el passat del qual va quedar sempre envoltat de misteri. D'aquest bon home i millor músic se'n deia que una desgràcia personal l'havia deixat cec i que des de llavors se'l podia veure tocant el seu inseparable violí pel Pla de l'Os. Gairebé tots els barcelonins el coneixien i s'havien parat a escoltar-lo. De tan popular que era, l'havien cridat perquè actués en bodes o actes religiosos. Però la seva popularitat no provenia només del seu talent musical, sinó també d'un altre vessant més prosaica i pintoresca. L'Antonet era un excel·lent imitador dels sons dels animals, i en concret de l'ase. Més d'un havia girat el cap estranyat per la presència d'un ase al seu costat, però a més era un assidu bevedor de l'aiguardent, la particularitat del qual consistia a beure l'aiguardent amb pipa. La seva constant presència musical va arribar fins i tot a ser la inspiradora del nom de la famosa sala de ball barcelonina, La Paloma. Puix que quan els socis de la sala discutien per la selecció del nom, l'Antonet va voler calmar els ànims amb el violí interpretant la famosa cançó americana que deia «Si a tu ventana llega una paloma...».
A Pujol, de la Travessera de Gràcia 248 de Barcelona, trobareu tota mena de joies, plateria, bijuteria i rellotges de les millors marques. També tenim un gran assortiment d'objectes de regal. Pujol, Travessera de Gràcia 248. Telèfon 93 457 37 49. 93 457 37 49. Pujol, qualitat i bon preu al cor de Gràcia.
A Gràcia t'espera una bodega tradicional, amb cuina catalana de gran qualitat i a un preu excel·lent. Bodega Neus. Som al carrer Benet Mercader 24. Assaboriu els nostres plats, tapes i peix de la Cofradia de Barcelona. Bodega Neus. Des de 1917, un ambient acollidor i familiar. I no oblideu els nostres esmorzars de forquilla. Tanquem les nits de diumenge i dilluns. Recordeu, Bodega Neus, plats, tapes i peix de la Cofradia de Barcelona. Carrer Benet Mercader 24, al barri de Gràcia. 93 218 5244.
Ràdio Estel. Rutes per Catalunya.
I Rutes per Catalunya se'n va tot seguir cap al Baix Llobregat i més concretament cap a Santa Coloma de Cervelló, perquè allà s'està celebrant la 17a festa del modernisme de la Colònia Güell. Amb nosaltres, amb Mireia Montfort, consellera del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia i moltes gràcies novament per contactar amb nosaltres. Sempre ens teniu presents al Baix Llobregat i la veritat és que us ho agraïm moltíssim.
De res, és un plaer, com sempre, poder-te tenir aquí amb nosaltres. I, evidentment, s'està celebrant les festes del modernisme, que crec que aquest any estan fent aniversari, oi? Que sí?
Sí, la veritat és que cada any també superen tot allò que ofereixen perquè la gent pugui gaudir d'aquesta recreació dramatitzada de la festa del modernisme i amb moltes activitats, però la veritat és que recomano a tothom que si pot s'escapi perquè realment és una festa espectacular amb la implicació de tothom.
És molta gent la que està treballant, molta gent, moltes paradetes, però, per exemple, ahir dissabte, del què se'ls va poder gaudir?
Hi havia la part aquesta important, sobretot, del que és la recreació, que per mi és una de les parts més importants, més interessants, perquè pots realment viure, no? Et transmeten totes les vivències que en aquells moments tenia la Colònia Güell, amb tota la participació de tot el poble, de totes les entitats. Tens les diferents tavernes modernistes, també tens exposicions sobre modernisme, paradetes, on poder també doncs, comprar records d'aquesta festa i on poder gaudir doncs, de diferents artesans, de diferents productors que el que fan és mostrar les seves peces i poder doncs, tenir la possibilitat de comprar-les.
Mireia, és molt emocionant doncs, que quan s'arriba allà i veus doncs, que tot està retornat a l'any 1892 aproximadament, a la gent totalment caracteritzada, que dona goig, famílies senceres, i a més enguany també amb la inauguració del Teatre Fontova.
Sí, la veritat és que sí, és el que deia abans. A mi el que realment m'impressiona i el que més m'agrada d'aquesta festa personalment i que crec que és molt important i que s'ha de viure és això, la implicació de tothom perquè aquesta sigui una gran festa, perquè realment quan arribes a la colònia et transporti directament doncs, al 1800, no? Com deies, i que realment puguis gaudir i puguis veure, puguis experimentar directament com funcionava, què hi havia, pots veure cadascun dels oficis que hi havia també dins de la colònia, doncs tens diferents explicacions. Aquesta recreació tan important que fa tot el municipi doncs és importantíssim. Jo, per mi, és una cosa espectacular precisament per això, perquè és tothom que s'implica perquè aquest cap de setmana, quan se celebra sempre la festa del modernisme, doncs la gent participa massivament, no? I que no és una cosa que duri només aquest cap de setmana, sinó que porten molt de temps preparant-ho i molt de temps intentant que aquesta recreació sigui el màxim de fidedigna possible.
Bé, com ha de ser, i aquelles paraules que s'han deixat d'utilitzar una miqueta, perquè penso que ha estat el dissabte, han sortit tota una sèrie de personatges que faran allò que es diu, faran safareig.
Sí, sí, sí. Paraules que potser doncs, es fan servir encara en alguns municipis més petits, però que probablement doncs, hi ha molta part del nostre vocabulari doncs, que es deixa d'utilitzar més quotidianament, però la veritat és que és això, eh? És el vigilar fins i tot aquestes petites coses que també doncs, prenguin valor en aquests dies.
Ara vaig a fer-te una pregunta personal, Mireia. A veure, tu ahir dissabte vas anar també caracteritzada?
No, seria una cosa que m'agradaria, però entenc que per això doncs, has d'estar implicat molt estretament i molt directament durant tot l'any. Eh? Però la veritat és que a mi aquestes recreacions ja m'agraden moltíssim. I, clar, si fos per mi, participaria en moltes, no? Aquesta és una, o, per exemple, en el municipi d'on jo soc, a Olesa de Montserrat, quan es fa la festa dels Miquelets. També m'agradaria participar de manera molt més activa, però la veritat és que no ens podem dividir en tants trossos com a vegades voldria.
Bueno, des d'aquí t'animem que qualsevol any, t'animis, que te't tiris a la piscina.
Sí, això m'encantaria, la veritat. Poder viure-ho encara més directament seria una experiència fantàstica.
Bé, ja queden molts pocs actes per la festa del modernisme a la Colònia Güell, però això sí, encara a les 6 de la tarda a l'Ateneu Unió hi haurà teatre que s'escenifica la Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra.
Important també, encara que quedin poques coses a fer, però animar tothom a que s'escapi, que escoltin Radio Estel al cotxe, però que vagin cap allà i que puguin gaudir d'allò que queda d'aquesta fira modernista i, sobretot, que s'ho apuntin també a l'agenda per l'any vinent poder-la gaudir tots els dies.
Ah, clar que sí. I a part doncs, de gaudir d'aquestes festes del modernisme, també conèixer una mica més el Baix Llobregat.
Durant tot aquest cap de setmana, el Baix Llobregat, igual que molts caps de setmana, se celebren moltes activitats, ja siguin diferents rutes, escapades, activitats molt enfocades també a poder gaudir de la natura i de les muntanyes que tenim i que tots hauríem de conèixer amb més profunditat, i també, com no, altres festes, no? Com els diferents quintos d'apa que se celebren, en concret aquest cap de setmana també el de Sant Vicenç dels Horts, que és una nova aposta doncs, que fa el municipi i que també doncs, té un altre públic per poder gaudir-ne.
Doncs Mireia, moltíssimes gràcies. Nosaltres ja t'esperem. Sé que de cara al mes de novembre hi ha moltes activitats al Baix Llobregat i seguirem parlant.
Moltíssimes gràcies i encantat d'atendre la vostra trucada i gràcies sobretot per això, perquè sempre teniu present el Baix Llobregat en el vostre programa.
És tot un plaer. Fins aviat.
Adéu, bon dia.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida. No se quede en casa. ¿Necesita un vehículo eléctrico? Amigo 24 le puede ayudar. Amigo 24, alquiler, venta y reparación de vehículos eléctricos y manuales de última tecnología para personas con movilidad limitada, ancianos, discapacitados y minusválidos. Amigo 24, en Passeig Pujades 29 de Barcelona y ahora también en Mataró, en calle Pirineus 28. Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad limitada y su bienestar. Con una financiación a su medida en scooters eléctricos, sillas de ruedas, salvaescaleras. En Amigo 24 disponemos de 27 tiendas de movilidad personal por toda España. amigo24.com, 93-280-98-63. Nos encontrará, recuerde, en Barcelona, Passeig Pujadas 29, y ahora también en Mataró, calle Pirineos 28. Sillas de ruedas, muletas, vehículos eléctricos, todo lo que necesite para personas con movilidad limitada en Amigo 24.
Ràdio Estel.
I escoltem ara Joan Isaac, Manfred.
Novembre obria els seus braços i tu no com cada matí cercaves per entre les roques el rastre del teu paradís on són els ocells de les blanques on és la salvatge remor on és la memòria marina d'escuma i elisis del nord i mut contemplant la tragèdia recordes quan vares fugir d'aquella Alemanya boirosa on tu no hi tenies sentit. Però, Manfred, què li hem fet al mar? Que l'aigua s'ha tenyit de mort, que arriben a la platja onades de vergon, que ho embruteixen tot. Però, Manfred, què li hem fet al mar? Que t'han arrabassat del cor, amb llances de misèria l'atlàntica bellesa que ho inundava tot.
I tu no com cada matí buscaves per entre les roques el rastre del teu paradís. Però qui ha estat capaç de robar-te un somni d'amor infinit? La vida banyant-se a la platja i el crit avisant dels dofins. I diuen les bruixes marines que et veuen vagar per els culls un ombra en tenebres vestit de nuesa i mars de tristesa als teus ulls. Però, Manfred, què li han fet al mar? Que l'aigua s'ha tenyit d'amor, que arriben a la platja onades de vergonya que no enfosqueixen tot. Però, Manfred, què li han fet al mar? Que t'han arrabassat el cor amb llances de misèria d'atlàntica bellesa que inundava tot.
Però, Manfred, què li han fet al mar? Que l'aigua s'ha tenyit de mort, que arriben a la platja onades de vergonya, que ho embruteixen tot. Però, Manfred, què li han fet al mar? Què li han fet al mar?
Quines tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutespercatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
I ja hem arribat en el nostre espai del Poble Nou. Suposo que hi ha moltes de les persones que ens esteu escoltant. Ja heu provat el racó del Taulat, del carrer Taulat número 44. Un restaurant que us fan allò que vosaltres els hi demaneu. Si no ho tenen a la carta, simplement cal reservar-ho on el Manuel, la Sílvia i la Clara doncs us atenen, com vosaltres sabeu, de cine. I recordeu que podeu encarregar aquell menjar. Voleu xai al forn? Doncs també us prepararan xai al forn. Només doneu-los un parell de dies, l'encomaneu, i el divendres per sopar o dissabte per sopar, allà podeu anar-hi, perquè jo hi vaig molt sovint. Recordeu l'adreça: carrer Taulat número 44, al racó del Taulat. Les vostres reserves al 93 225 04 50. I ara, tal com hi vam començar la setmana passada, parlem de personatges que potser no es coneixen prou, però sí en el Poble Nou. Avui parlarem del pintor i aquarel·lista Fernando Lleonart, nascut el 1923. Lleonart és un pintor fill del Poble Nou, amb més renom per això a Bilbao i a Madrid, per exemple, que a casa nostra. Comença pintant parets amb el seu pare, que tenia un negoci al carrer de Llull, prop de la Rambla, destinat a pintar façanes i les parets de les cases particulars. La seva afició per la pintura li ve de tota la vida. De petit sempre havia dibuixat i pintat. Va a la Llotja, on estudia pintura, composició i perspectiva. Però de qui va aprendre molt va ser de Serafí Oliver, Premi Nacional d'Aquarela i renovador de l'aquarela tradicional catalana dins del llenguatge impressionista. L'any 1946 va fer la seva primera exposició a Barcelona, a la Sala Balastro, que avui ja no existeix, amb gran èxit, no sols de crítica, sinó també de venda. A partir d'aquest moment comença a exposar per tot Espanya. També té quadres fora de l'àmbit nacional, a Montevideo, a Buenos Aires, a Estocolm, a Nova York, a París i a Berlín, comprats per clients particulars aquí o bé enviats per marxants. A Barcelona exposa assíduament a la Sala Busquets, a la Sala Augusta i a la Llibreria Catalònia. De Poble Nou recorda l'ambient d'amistat que hi havia entre els pintors durant la seva joventut, amb Sobrés, Calcina, Mariner, en Serafini i també en Cortés. Anaven a pintar tots junts i exposaven anualment a la Caixa de Pensions de la Rambla del Poble Nou, on actualment es troba la biblioteca. També va donar classes puntuals i sense remunerar a la secció de dibuix i pintura, Educació i Descanso, en el Centre Mural i a l'Escola d'Art al Poble Nou. Tot i que Lleonart és essencialment un pintor de paisatges, flors i marines, també ha fet figures en els seus encàrrecs religiosos. A l'església de Santa Maria del Taulat pintà l'enteixat de les bigues de fusta. Una altra obra seva al Poble Nou són les pintures que decoren la capella de l'Escola de Monges Franciscanes de la Rambla. Dins de la mateixa línia, decorà l'església de Sant Fos a Mollet del Vallès. En l'àmbit estilístic s'emmarca dins de la pintura figurativa, però defuig del realisme fotogràfic i detallístic. Li agrada construir a partir de la impressió, de la pinzellada solta i de donar la sensació de realitat, de vida, però sense ser fidel a la realitat.
Des de fa 15 anys, Racó del Taulat acompanya els vostres dinars amb cuina de mercat pels amants de la bona gastronomia. Som al carrer Taulat 44, al barri del Poble Nou de Barcelona. Al Racó del Taulat disfrutareu de la bona cuina, uns preus assequibles i gent meravellosa. Fem menús especials per grups, cuinem per tu, demana el que vols i t'ho preparem. Som Racó del Taulat, del carrer Taulat 44 de Barcelona. Menú diari, especialitats, tapes i ibèrics. Per reserves, 93 225 04 50. I bon profit!
She sings each night in some cafe.
El 1932 obria les seves portes al que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poble Nou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poble Nou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel. El concurs.
I ha arribat l'hora de les endevinalles. La setmana passada us preguntàvem el següent. Deia així: petita o gran, soc rodona. Són de pell o de goma? Soc de car o soc de roba? I amb mi passeu una bona estona? Es tractava, evidentment, sí, la pilota, i totes les persones guanyadores són les següents. Tenim el senyor Oriol Llorach, la senyora Conxita Ferrer, la senyora Montserrat Rubió, el senyor Carlos Benavent i la senyora Carme Ciurana. Ens posarem en contacte amb vostès perquè puguin recollir aquests obsequis aquí a recepció de Ràdio Estel. I suposo que ja esteu preparats i preparades per escoltar la nova endevinalla d'avui. També és molt senzilla. I diu així: soc transparent i petita, i de molt escàs valor. Sense mi no hi hauria ni rius, ni mar i tampoc fonts. De què es tracta? Les vostres respostes les podeu donar al 902-020-412 per Facebook, Twitter o rutespercatalunya@radiostel.cat. I els obsequis són els següents. Tenim els obsequis de la Licorera del Poble Nou, del carrer Teulat 91 de Barcelona, l'obsequi de les Novedades de Travessera de Gràcia 321, també de Barcelona, l'obsequi d'Anglada Matalasseria de l'Avinguda Príncep d'Astúries número 11 de Barcelona, el lot de llibres, l'obsequi Nou Vell i també samarretes del Triqui. Les vostres respostes: 902-020-412, rutesparcatalunya@radiostel.cat, Facebook o Twitter. Us repeteixo l'endevinalla. Soc transparent i petita i de molt escàs valor. Sense mi no hi hauria ni rius, ni mar i tampoc fonts.
El millor peix de platja de Gràcia el trobareu a Blasco Peix, al mercat de la Beceria Central, a les parades de la 311 a la 314. Directament de les barques tenim el peix fresc de cada dia. Mengeu peix. És un consell de Blasco Peix, al mercat de la Beceria Central. El peix és l'aliment més saborós i que més alimenta.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics, 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet, i torna a recordar el gust bo de sempre.
Ràdio Estel.
I tot seguit escoltem Els temps estan canviant, per Nina.
Veniu i escolteu bé, tots heu d'acceptar que les aigües que creixen se us emportaran. Sapigueu que aviat us podeu ofegar. Si voleu salvar el poc que us queda, nedar i a mirar endavant perquè els temps ja estan canviant. Veniu, escriptors i crítics, que creieu saber-ho tot. Cal obrir molt bé els ulls i canviar si canvia món. I no parleu per parlar, és millor esperar, perquè encara va girant la roda i qui avui ho perd tot pot guanyar demà, perquè els temps ja estan canviant. Preneu molta atenció, deixeu lliures les portes, no atureu ningú, que qui crea el conflicte s'hi pot quedar tapat. Des d'aquí ja puc sentir la lluita i s'escoltarà a les vostres vides també, perquè els temps ja estan canviant. Pares i mares, vosaltres també, no critiqueu allò que no compreneu. Els vostres fills i filles ja parlen diferent. Si preveneu control aquests nous camins, potser no podreu seguir-los al pas.
Les nostres tradicions amb Ester Nosàs.
I abans d'acabar, una última curiositat. En els primers Jocs Olímpics, la prova estrella era el pentatló, literalment els 5 exercicis. El vencedor tenia un enorme prestigi entre els grecs. La primera de les proves era el dromos, una cursa al llarg de l'estadi de gairebé 200 metres, equivalent a l'actual prova de velocitat als 100 metres llisos. El seu vencedor era el que encenia el foc sagrat a l'altar de Zeus. Li seguien el salt de longitud o alma, semblant a l'actual tripassal, i el llançament de disc o discobàlia. El discos significa objecte que es llança, tant de pedra com de bronze. Passava entre un quilo i mig i els 5 quilos, depenent de l'edat, pes i mida de l'atleta, i el vencedor era aquell que aconseguia obtenir la millor mitjana després de 5 intents. A l'acontisme o llançament de javelina estava clarament lligat a l'entrenament militar i a la caça. La cinquena prova, que era la lluita, només se celebrava en cas d'empat entre els dos contrincants. I fins aquí el programa d'avui diumenge. Es despedim a la part tècnica en Jordi Carretero. I qui us ha parlat? Quan l'octubre va a la fi, els ocells d'hivern són aquí. Molt bona tarda i fins la setmana que ve.